diocesana. El dia 22, Monsenyor Said Meneses presideix a les 10, a Càritas Diocesana, la presentació de l'empresa d'inserció laboral APA SOMI. A la tarda, a les 8, confirmacions a la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès. Dia 23, el nostre bisbe presideix l'acte d'entrega dels premis del concurs bíblic a les 11, al Centre Cultural de Terrassa, organitzat pel grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya. A la tarda, a les 6, el Via Lucis, Camí de la Llum, des de la parròquia de Sant Pere de Terrassa fins a la catedral, amb infants i adults. Monsenyor Said Meneses presideix a les 8 la missa en ritu hispano-mossàrab a la catedral amb motiu del 1400 aniversari del Concili d'Ègara i el dia de l'apostolat seglar. Dia 24, Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 10 en la festa del Rocío a Catalunya, a Montcada i Reixac. Monsenyor Said Meneses presideix a les 12 de la nit el Rosari de l'Aurora en aquesta mateixa festa del Rocío a Catalunya, a Montcada i Reixac. I el dia 25, trobada de final de curs dels preveres joves. També en el dia d'avui recordem en la Pau de Crist dues defuncions. La germana Maria del Carme de Jesús Ressuscitat Marimon Rosés, que moria el dia 18 d'abril al monestir de Carmelites Descalces de la Torreta, a l'edat dels 74 anys i amb 54 de professió monàstica. I també la germana Carmen de Jesús Hernández Sánchez de Pablo, que moria el dia 21 d'abril al monestir de Carmelites Descalces de Terrassa, als 92 anys d'edat i després de 61 de professió monàstica. Al cel siguin.
La carta de navegació.
La nostra fe ens diu que en Déu hi ha una comunitat de vida i amor, Pare, Fill i Esperit Sant, en dinàmica comunicació d'amor. En la seva providència, Déu ens ha procurat una escola natural d'aprenentatge de la comunicació. És la família. El nostre bisbe ens recorda com la família és l'ambient privilegiat de creixement i d'amor, fins i tot abans del naixement. Són reflexions molt senzilles i pràctiques, i alhora profundes. Escoltem-lo amb atenció.
Déu us guard. L'Església celebra aquest diumenge la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El Papa Francesc ha volgut que el tema de la jornada d'enguany fos el de la comunicació i la família, ja que el passat mes d'octubre es va celebrar un sínode dels bisbes extraordinari sobre la família i el mes d'octubre vinent es celebrarà un sínode, aquest de caràcter ordinari, sobre el mateix tema. En el missatge sobre aquesta jornada, el Papa tracta de l'experiència de la comunicació en la família, sobretot entre pares i fills. La primera ja es dona al si matern, i es tracta d'una experiència feta d'escolta i de contacte corporal, on comencem a familiaritzar-nos amb el món extern en un ambient protegit i amb el so tranquil·litzador del batec del cor de la mare. Aquest encontre, aquesta primera relació en el claustre matern, es converteix en la primera experiència de comunicació. Després del naixement, la comunicació està cridada a prolongar-se i a créixer perquè romanem en un àmbit concret que és la família. La família, diu el Papa, és el lloc on s'aprèn a conviure en la diferència. Diferències de gèneres i de generacions que comuniquen més que res perquè s'acullen mútuament, perquè entre ells hi ha un vincle. I com més ampli és el ventall d'aquestes relacions i més diverses són les edats, més ric és el nostre ambient de vida. En la família s'aprèn a parlar la llengua materna, és a dir, la llengua dels nostres avantpassats, un vehicle privilegiat de comunicació entre nosaltres, heretat dels qui ens han precedit en la vida. Entre les aplicacions que fa el missatge del Papa per la jornada d'avui, n'he trobat diverses que em semblen significatives. No caben totes en la brevetat obligada d'aquesta comunicació, però vull referir-me a una perquè la considero molt important per al nostre temps. Em refereixo a l'experiència d'una comunicació amb Déu en la família, és a dir, a la pregària. L'oració, diu el Papa, és una forma fonamental de comunicació. Quan la mare i el pare posen a dormir els seus infants recent nascuts, sovint els confien a Déu per tal que velli per ells, i quan els nens són una mica més grans, reciten amb ells les oracions senzilles, recordant amb afecte altres persones, els avis, els altres familiars, els malalts, els qui pateixen, tots aquells que més necessiten l'ajuda de Déu. En la família es viuen en comunitat els fets de la vida de cada dia. Em sembla que, malauradament, el nostre ambient secularitzat provoca en moltes ocasions l'absència d'aquesta experiència de pregària. No existeix una família perfecta. Per això la família ha de ser una escola de pregària i de perdó, ja des dels primers anys. Crec que mai insistirem prou en la transcendència de la primera experiència religiosa dels infants en el si de la família. Demano als pares i mares que vulguin meditar sobre la importància d'aquest aspecte de la seva missió.
En aquest apartat de llancem les xarxes, calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Quan professem la nostra fe, afirmem crec en l'Esperit Sant. El nostre catecisme de l'Església Catòlica dona unes grans i sucoses explicacions per poder entendre una mica què diem quan afirmem aquest article de la fe. I és que l'Església, en comunió viva amb la fe dels apòstols que ella transmet, és el lloc del nostre coneixement de l'Esperit Sant. És a dir, en les escriptures que ella ha inspirat, en la tradició de la qual els pares de l'Església són els testimonis sempre actuals, en el magisteri de l'Església que l'Esperit Sant assisteix, en la litúrgia sacramental, a través de les paraules i els símbols amb què l'Esperit Sant ens posa en comunió amb el Crist, fins i tot amb la pregària amb què ell intercedeix per nosaltres, també amb els carismes i els ministeris amb què l'Església és edificada, amb els signes de vida apostòlica i missionera, amb el testimoniatge dels sants, on ell manifesta la seva santedat i continua l'obra de la salvació. Ni més ni menys allò que cantem en la cançó, l'Esperit de Déu omple l'univers. I és que l'Esperit Sant és aquell que el Pare ha enviat als nostres cors, l'Esperit del seu Fill, que és realment Déu. Consubstancial al Pare i al Fill, els és inseparable, tant en la vida íntima de la Trinitat com en el seu do d'amor pel món. Però quan adorem la Santíssima Trinitat, vivificant, consubstancial, indivisible, la fe de l'Església professa també la distinció de les tres persones. Quan el Pare envia el seu Verb, envia també el seu alè. Per això parlem d'aquesta missió conjunta del Fill i de l'Esperit Sant. I és que realment nosaltres podem parlar de Jesús o de Jesucrist. Aquest Crist vol dir l'ungit, que en hebreu es diu Messies. I aquí està, perquè l'Esperit és la unció de Crist i tot el que s'esdevé a partir de l'encarnació deriva d'aquesta plenitud. I aquí està. Per això Jesús, nosaltres l'anomenem Jesucrist, quan afirmem que ell està ple i ungit de l'Esperit Sant en tots els seus racons, doncs, del seu cos, de la seva existència. Hi ha una imatge molt bonica dels pares de l'Església que parla de que tot el cos de Crist està ungit amb aquest oli sant que és l'Esperit Sant. Per tant, diu un pare de l'Església, molt imaginatiu, que quan amb el dit volem tenir accés a Crist, ens trobem primer amb l'oli que ungeix Crist. I aleshores, quan després d'haver accedit a Crist, atravessant aquesta capa d'oli que és l'Esperit Sant, diu el pare de l'Església d'una manera molt interessant, quan apartem el dit i hem tingut aquest coneixement de Crist, el nostre dit queda pringat amb aquest esperit que ens recorda aquell a qui hem accedit, que és Crist Senyor nostre. Interessantíssim. I per això l'Esperit Sant és per nosaltres, doncs, una gran descoberta i un gran agraïment, ara que estem a punt de celebrar la festa de la Pentecosta. L'Esperit Sant, aquest nom propi d'aquell que adorem i glorificam amb el Pare i el Fill, diem en el Credo. L'Església l'ha rebut del Senyor, i el professa en el baptisme dels seus fills. Aquesta paraula esperit es tradueix al nom hebreu ruah, que en el seu sentit originari vol dir buf, aire, vent. Recordem allò que diu Jesús a Nicodem: l'esperit se'n va, és com el vent, que va allà on vol, no saps d'on ve ni on va, però en sents la remor. Que interessant que és aquestes paraules amb les quals nosaltres qualifiquem l'Esperit Sant. Però més interessant és encara els símbols de l'Esperit Sant, que nosaltres també d'alguna manera els signifiquem. Per exemple, un símbol de l'Esperit Sant és l'aigua. El símbol de l'aigua és significatiu de l'acció de l'Esperit Sant, sobretot en el baptisme. Després de la invocació de l'Esperit Sant, l'aigua s'esdevé signe sagramental eficaç d'un nou naixement. Aquí està. També un altre símbol de l'Esperit Sant és el que dèiem de la unció. El simbolisme de la unció d'oli és també significatiu de l'Esperit Sant. A l'Antic Testament, doncs, ungien els reis, els profetes, oi, i els sacerdots. I a partir d'aquesta unció, d'aquesta, diguem, benedicció de Déu, doncs tenien tota la seva autoritat i reconeixement per part del poble. Nosaltres també, per la unció, hem estat ungits amb l'Esperit Sant el dia del nostre baptisme, i també som fets sacerdots, profetes i rei, com Crist. Un altre signe de l'Esperit Sant, el foc. El foc que significa aquesta energia transformadora dels actes de l'Esperit Sant. Veiem com el foc del sacrifici, per exemple, a la muntanya del Carmel, quan el profeta Elies va demanar, doncs, que baixés el foc del cel per consumir, doncs, aquella ofrena al Senyor. O també Jesús en algun moment diu: foc, he vingut a calar a la terra, com desitjo veure-la cremar. Doncs és això. I el dia de Pentecosta, com no, en forma de llengües de foc. Fins i tot Sant Pau fa servir aquesta imatge del foc dient: no apagueu en vosaltres el foc de l'Esperit, també. Un altre signe de l'Esperit Sant, el núvol i la llum. Aquell núvol que guiava el poble d'Israel pel desert, doncs aquí està, també. El núvol que omplia el temple de Déu, exactament. El núvol de la muntanya de la Transfiguració, signe de l'Esperit Sant. I la llum, també, oi? No oblidem mai que, per exemple, l'àngel li diu a Maria: l'Esperit davallarà sobre tu i et protegirà amb la seva ombra. Doncs aquí està, l'Esperit Sant, aquí està. Després també tenim el signe del segell, que vol dir aquest efecte inesborrable de la unció de l'Esperit Sant. Després, la mà, o el dit, o el conegut colom, que ens recorda, doncs, el colom del diluvi, però també el colom en el qual Crist, quan surt després de ser batejat per Joan en el Jordà, davalla sobre ell l'Esperit Sant. Per això el símbol del colom suggereix molt l'Esperit Sant en la nostra iconografia cristiana. I com no, en aquest temps de maig també li demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a conèixer aquell gran enamorat de Maria com és l'Esperit Sant.
Com remem els nostres testimonis? La germana Dolors, germana Vedruna, doncs té un grup que han fet comunitat. Són catequistes de l'escola i de les dues parròquies que estan al costat de l'escola. I fan comunitat, de veritat, comunitat de catequistes. I durant tot l'any hi ha un seguiment, i un seguiment molt familiar, entre pares, infants i catequistes. I aleshores prepara, doncs, amb una unció especial, les primeres comunions. Dolors, d'on neix aquesta vocació tan forta en tu? D'on ve aquesta ànima catequètica?
Bé, bona nit. Mira, aquesta ànima catequètica, la veritat, he de buscar-la a les arrels de la meva família, perquè ja de petita ja era com catequista entre els nens que jugaven. Me'n recordo que la meva àvia em portava de la mà a l'església i tots els nens ens seguien. Què fa la Dolors? On anem? Sortien de l'església, el pare, el pare a l'església. Tota la vida he sentit aquest do, m'he sentit tocada per aquesta vocació de catequista. al llarg de la meva vida he pogut actuar dintre d'aquest ambient, a més d'entrar religiosa, ja les parròquies, amb el barri, i jo em sentia molt bé, molt bé. No vull dir realitzada, perquè aquesta paraula no m'agrada, però jo sentia una pau interior, una alegria interna, que em sentia tocada per el Senyor, per poder transmetre la seva paraula. Doncs bé, jo diria que em ve de la meva família, a la qual estem molt agraïda. Després també em ve de l'ambient en què he viscut. He de donar gràcies al Senyor per aquest ambient que m'ha afavorit, doncs, aquestes inquietuds meves. Doncs diria sí, la família, l'ambient, la societat que tens, i després aquesta també té molt valor, que m'ajuda a seguir en aquest ambient de portar els infants cap a Déu, cap a rebre el sacrament.
Una cosa que m'impressiona molt és, ara hi ha les primeres comunions, i darrere d'aquell infant hi ha tot el seguiment que li has fet, i darrere moltes catequistes hi ha aquella crida que li vas fer aquell dia perquè aquella noia jove fos catequista. Com vius aquests dies de les primeres comunions?
Doncs mira, aquests dies de les primeres comunions procuro viure un ambient general, doncs, de pau, perquè has d'estar per molta gent, has d'estar per els nens, els pares, l'església, els invitats, però jo aquest moment ho vic, doncs, amb molta alegria, molta satisfacció, amb molta generositat. O sigui, que no em canso d'estar amb la gent i que tot surti bé i de donar la meva paraula i d'acompanyar els nens i de dir que és un moment molt important. I aquests dies jo els veig com un moment fort de la meva vida en el qual m'he de donar, perquè el Senyor m'empeny a portar aquests infants a rebre el sacrament. I quan dono gràcies, dic, Senyor, gràcies, perquè he pogut acostar aquests nens cap a tu, perquè tu m'has donat la força i la gràcia, i no sento cansament. I a les catequistes, doncs, realment, també, doncs, les mostro aquest agraïment, aquesta generositat seva, aquesta il·lusió, i totes pregades, doncs, formen aquest grup que es pugui realitzar aquest moment en tant fervor i en tanta il·lusió per part dels nens i pares. No vull ser negativa, però llàstima que no continuï després.
Jo els puc assegurar que el que està dient és, correspon molt seriosament a la realitat. I quan escoltem les paraules del Papa Francesc, que ens parla de les perifèries i d'aquest sentit constantment evangelitzador i d'església pobra, a la primera comunió, quines pobreses sents i quina perifèria sents?
Bueno, primer, les pobreses que sento és això. No dels nens. Els nens tenen una netedat, una obertura cap al do rebut, cap a aquesta fe que van sentint en Jesús. Però les pobreses que sento és una mica de
superficialitat,
sí,
banalitat.
Superficialitat en la gent, no? No tothom, però sí aquesta superficialitat del dia, de donar importància al ser, a l'aparentar, no tothom, però en realitat una mica, aquesta pobresa. Després la pobresa de que realment, doncs, es queda poder, en un moment tan important, es queda reduït a un dia, a uns dies. No hi ha una continuïtat en el que han sentit, en aquest missatge de Jesús tan ric que han acollit en el seu cor, tant pares com catequistes, com els nens. Doncs veus que la pobresa és una mica gran. I les perifèries existencials, pues, passa el mateix, que podrien anar més a fora, no? Més a fora de lo que tenim, d'on estem, de sortir, no coses utòpiques, sinó en aquestes mateixes famílies sortir a les seves realitats, a les seves formes de viure sobretot la fe, de viure aquest moment. O sigui, aquestes perifèries existencials.
La darrera pregunta que et voldria fer, tot i que estem fora del temps perquè la ràdio és així, però és l'any de la vida consagrada. I Joaquima Badruna, què hi aporta en el cor de la Dolors?
En el meu cor? Doncs això que ja he dit, que és allà li els meus braços a tota la gent del meu temps, tal com són, tal com són. Tant com me les trobo en les realitats del meu barri, de la meva escola, eh? I jo aquí no ho faria així. Però també, segons el Papa Francesc, en la vida religiosa, donar aquesta alegria, viure el present amb molta força, amb molta intensitat, recordar el passat, no en hortància, sinó com a fonament per viure el futur. Llavors, aquestes tres notes del Papa, el passat, el present i el futur, en una paraula, viure l'alegria del present, amb molt entusiasme i testimoniant allò que creiem.
Moltes gràcies, germana Dolors, pel seu testimoni.
Gràcies, que m'has donat l'oportunitat de poder estar aquí.
Mar de Galilea, el ressò de la setmana. És el vespre, és la nit, i és un moment una mica com per obrir el cor i fer ara meditació amb vosaltres. Aquests dies, que són dies de primera comunió, a les portes ja de la Pentecosta. I el primer que li demano al Senyor, i encara més després d'escoltar el testimoni de la germana Dolors, no vull que la preocupació dels problemes que em puc trobar a la primera comunió em faci perdre la mirada dels dos factors més forts, Crist i l'infant, i l'encontre de l'infant amb Crist. Li demano al Senyor també no tenir com una espècie de ferida excessivament emocional perquè hi ha gent que està amb el trol i posat en un altre lloc. Més aviat entendre que és això que està dient el Papa Francesc, una pobresa existencial, que la notes molt aquell dia. Gent que fa festa, però no sap del contingut, del significat. I no per malura, no per cap qüestió frívola, és que estan sense sostre. Com els hi puc expressar en aquell moment que m'importen, que els accepto, i que això és així perquè és Crist qui els accepta i qui els estima? I com puc transmetre als infants que també és un dels testimonis que demana més el Papa Francesc, que estic en joia i que la joia és determinant i que la joia ve per Crist? Com ho transmeto, això? Com faig que això sigui més fort que les preocupacions de tot el que passa el dia de la primera comunió? I com transmetre que la bellesa d'aquell dia, la bellesa d'aquell moment, no la podem reduir a un sol dia? És una experiència que reclama molts dies, que reclama un camí. S'hi pateix, però per damunt de tot em demano no caure tant en el meu pensament, sinó obrir-me en dir: i el dia de la comunió no serà un esdeveniment en el que Crist actua molt i jo estic com massa ensimismat en mi mateix i amb les meves possibilitats, i al veure els límits em quedo ensorrat pensant en els límits i no pensant en el protagonista, en Crist, que és qui abraçarà aquests infants. Per això m'agradaria demanar perdó, perquè possiblement moltes vegades no tinc el trole just a l'hora de la primera comunió. Adéu-siau, que tornarem a remar.